Cope Vinaroz.
101.6 FM. En mediodía,
El Espejo.
Cope, estar informado.
Molt bona tarda, el salut a un servidor, mossèn Tomàs Mor, des del 101.6 de la FM Cope Vinaroz. Una setmana més, des d'aquí, des del bisbat de Tortosa, i com sempre, acompanyats per Poli Hernández aquí al control, estem disposats a actualitzar-los les principals notícies i la principal, les principals temàtiques que també al voltant d'aquestes dates prenadalenques, doncs l'Església, les parròquies, la diòcesi va portant a terme. Algunes d'elles que volem compartir, algunes més bé desconegudes i algunes altres que certament, com la pròpia litúrgia, ens conviden a seguir en el que serà un Nadal possiblement diferent. Un Nadal que, com tantes coses, pues haurem de, bé, de viure'l des d'una perspectiva que fins ara no l'havíem viscuda. Jo crec que aquest any estem vivint cadascuna de les dates importants, de les festivitats, de les diferents accions que en l'Església i també en la nostra vida podíem dir ordinàries, les estem convertint en extraordinàries. És cert que per una part estem perdent, no?, moltes expressions, especialment exteriors o de cara a fora, però per una altra part també estem guanyant la interiorització que poden oferir totes aquestes totes aquestes celebracions que ens conviden, si més no, a viure-les des d'un prisma més interior, més des del cor de la persona humana, més des de casa de cadascun. Segurament això és el que podrem viure en el Nadal, un Nadal viscut des de la interioritat de cadascú, casa d'ell, també cadascú dins de la seva parròquia, però contemplant amb més delicadesa el misteri que ens regala i que sempre ens ha regalat el Nadal, però que ara tenim l'oportunitat de poder-ho compartir més que mai. A les portes també d'una festivitat molt important, la de la Immaculada Concepció, que certament això farà, per exemple, que a Roquetes doncs, no es puguen celebrar els actes més importants també exteriorment, com era l'ofrena o la processó més que centenària de la imatge de la Immaculada, però que això no farà que es celebren els actes al voltant de la Immaculada, especialment com la novena, que s'està duent a terme, el Tríduum o també la celebració de la Immaculada. El mateix passarà en aquesta festivitat en moltes altres parròquies que al voltant de la festa de Maria, la Immaculada, es van portant a terme diferents accions, vigílies, que sí, és cert, des de la senzillesa, però no només això, sinó també des de la representació que pugui haver, doncs es portaran a terme en moltes parròquies del nostre bisbat. Festes marianes, per tant, marcades per la figura de la Immaculada en aquest temps d'Advent.
En mediodía,
El Espejo.
Cope, estar informado.
Una de les notícies que aquesta setmana ha sigut important i de fet ha marcat l'agenda, la discreta agenda, però que no deixa de ser una agenda molt important del bisbat de Tortosa, ha sigut el regal que la diòcesi de Tortosa li ha entregat al futur bisbe, monsenyor Javier Vilanova. Monsenyor, molt bona tarda.
Bona tarda.
I aquí dic que tots esperàvem ja comptar amb un bisbe d'aquesta diòcesi, però no ha sigut així, perquè la casuística dels temps que corren ens ha portat als moments que vivim, i per això es va ajornar fins al dia 20 aquesta ordenació episcopal. Però això no fa que la diòcesi hagi volgut expressar la gratitud i l'alegria al nou bisbe, a monsenyor Javier Vilanova, amb un regal. En què va consistir aquest regal? Per què aquest regal? I com va ser l'entrega d'aquest bàcul que ha sigut el signe que li entrega la diòcesi?
Bé, el passat dilluns, al bisbat tenim el costum de fa temps que va mig matí, que voltant de les 12, és que estem treballant ahir, presidit pel senyor bisbe, anar a la capella i proclamem l'Evangeli del dia i resem l'Àngelus. Aquell dia, el dilluns, va coincidir, va venir també el bisbe electe, Javier Vilanova, va estar nosaltres, i en acabar, a la Sala Gòtica, un marc bonic, incomparable del Palau, vam fer, en un acte senzill, però cordial i significatiu, l'entrega del bàcul que la diòcesi li regalava al que fins ara ha estat membre del nostre presbiteri. L'acte, repeteixo, va ser senzill, però realment emotiu. Emotiu. Vam trobar un monsenyor Javier Bronava francament emocionat, les seves paraules, i li van fer entrega material del bàcul. El bàcul, tal com posa baix el peu posa el peu del bàcul, posa el nom d'ell, Javier Bronava Pellissa, i obsequi del bisbe de Tortosa. Això no és una frase feta, sinó que efectivament aquest obsequi ha estat i ha participat l'Administració General del Bisbat, per d'una part, i l'altra ha estat no només els mossens, sinó els mossens i fidels de tot el bisbat. No sé, Javier també, com passen tants capellans, ha exercit el ministeri en diversos llocs, diverses parròquies, i a moltes parròquies van fet això, és a dir, invitar els fidels, si algú volia col·laborar fent una aportació a un compte corrent que es va comunicar, ho podia fer, o si no també agrupant-nos en cadascú a la seva parròquia. Ahir ha estat la majoria dels diners que s'han vingut per a aquest obsequi, torno a dir que és un bàcul preciós, torno a dir. No és un bàcul carregat, però sí que és un bàcul bonic, torno a dir, preciós i significatiu. El bàcul, per exemple, té el nus, el que es diu en mig del bàcul de dalt, té la forma del peu d'un calze gòtic que hi ha a la parròquia de Traiguera, és a dir, bisbat de Tortosa. I a l'escut hi ha una referència molt personal al bisbe electe, és la corona de la Mare de Déu de la Misericòrdia, patrona de la Fatarella, hi ha la creu de la Mare de la Mercè, en definitiva, ella ha estat elegit bisbe auxiliar de Barcelona, hi ha els estigmes del Padre Pio, on ell, Monsenyor Javier, és realment tan devot i tan fomentador dels grups de pregària del Padre Pio. Hi ha també un símbol eucarístic molt bonic, que és un cep de raïm. Aquesta seria la configuració del bàcul molt bonic que hi ha. I després d'entregar-li l'entrega tota emocionada, ell ens va adreçar unes paraules que érem allí, emocionat, tallava la veu diverses vegades, i més o menys d'aquestes paraules jo em quedaria aquella expressió que ell ha repetit també, diu: diòcesi de Tortosa, quan he rebut de tu i quan m'has estimat. Gràcies de tot cor. S'hi van trobar a un bisbe electe emocionat i agraït. Han comentat també el fet que, bueno, les dificultats que podem tenir per a participar el dia de la seva ordenació episcopal a Barcelona. Estem tots a l'aire esperant notícies, perquè, clar, tots estan ahí que faran. Primer hi ha un projecte, aquest projecte es va quedar en orris i ara estem tots a l'expectativa. Però el bonic és quedar-nos en exacte en la cordialitat del bisbe electe Javier Bronava i també l'alegria nostra d'haver participat i la realitat que ha estat una participació, mossens, feligresos, de tot el bisbat.
Això per una part, i certament, com ens deia mossèn Erín, falta saber com concretar, com se concretarà també aquesta sí, participació.
Sí, primer van donar unes instruccions, aquelles instruccions van quedar frenades, i ara l'última notícia que tinc de, com a vicari general, de això, seguiu amatents a les instruccions que al seu moment us arribarem. Seguim amatents a les instruccions. No sabem quina serà, en quan sapiguem les instruccions, sembla ser que la restricció no serà tan escandalosa com podrà semblar, però clar, també estem a veure quan serà tot el tema del confinament perimetral, etc, etc. Però en fi, ahir també és veritat, i el senyor Bisbe ja li ho va comentar també en aquell moment, que tan bon punt siga possible ja el convidarem perquè ell mos puga presidir ja com a bisbe a una eucaristia aquí a Tortosa, etc, etc, la participació de molta gent, i que aquell dia de l'ordenació, el 20 de desembre, hi hauran diverses cadenes de televisió que retransmetran l'acte en directe. Com això també va canviant, tampoc és el moment de dir està quedant a l'altre, perquè va canviant d'un moment per a l'altre. Això, sí, quan vinguem les notícies, ho direm tot clar.
Doncs esperem, no?, perquè no depèn certament al 100% del bisbat, ni molt menys, sinó que pot anar canviant, lògicament, en funció de com se van desenvolupant, no?, tots els tots els fets que veiem, especialment el tema de les restriccions que hi ha a dia d'avui. Avui, per exemple, seria impossible, no, participar d'aquesta celebració, perquè bé, tenim una restricció municipal que ens ho impediria. Però, com molt bé diu també en este cas mossèn Arín, ens queda també sempre la televisió per anar seguint aquest esdeveniment. Però la recomanació és d'estar seguint, no? Ja anirem informant des d'aquí també quines són les possibilitats davant d'aquesta data del dia 20 de desembre. I canviant radicalment de tema, tenia aquí a mossèn Arín, doncs, igual com ho vam fer l'altre dia, que vam voler saber els signes litúrgics en aquest temps d'Advent. El temps d'Advent és també un inici d'un cicle litúrgic nou, i un cicle litúrgic nou ens convida a acompanyar o a sentir-nos acompanyats de la mà dels textos que la litúrgia ens brinda, les lectures dominicals, i lògicament doncs, també hi ha un evangelista que ens convida a acompanyar-lo en aquest temps d'Advent. Mossèn Arín, quin és l'evangelista al qual hem de mirar i quin és el missatge que hem de traure d'aquest evangeli en aquest cicle litúrgic que hem començat?
El
cicle.
Mira, el primer que convindria dir, la paraula Advent, la gent tinguem present, la paraula Advent ve del llatí Adventus, que vol dir vinguda, arribada. És una paraula que fa referència a la meta cap on mos porta este camí de 4 setmanes. Este camí i la meta que hi ha reflecteix també un criteri universal i fonamental. Tot allò que es vol fer bé s'ha de preparar bé. Llei de vida per a tots els camps de la nostra existència humana. Si volem viure bé la meta, el Nadal, l'hem de preparar bé. La importància del Nadal, hi ha una afirmació del Catecisme de l'Església Catòlica, concretament el número 463, que de vegades per ser cristians, i més en aquest món que estem marcat per la tendència a la globalitzadora, no la tenim prou reforçada. Diu el Catecisme, el signe distintiu de la fe cristiana és la fe en l'encarnació veritable del fill de Déu. És a dir, allò que ens distingueix com a cristians, que la nostra referència a Déu no és una referència etèrea, Déu, de qui no sé, no, la nostra referència va al Déu fet home, misteri de l'encarnació, i la referència per la qual Déu s'ha amb nosaltres. A partir d'aquesta veritat, l'Advent és una experiència catequètica litúrgica que ha marcat la història de la Iglesia. Del segle IV hi ha la Iglesia cristiana en Occident celebrava aquest temps en la doble preparació. Precisament també un dels prefacis d'Advent va recordar en els seus dies la triple vinguda. Triple vinguda. Hi ha una vinguda històrica de Jesús, fill de Déu, que naix de Maria Verge per obra de l'Espírit Sant a Belém, la vinguda històrica passada. Hi ha la vinguda que en diem escatològica definitiva, al final del temps vindrà. Hi ha la vinguda constant, que estem celebrant constantment a cadascú personalment, en cada esdeveniment i a cada moment. Per tot això, naturalment, tenim que preparar-nos, tenim que viure-ho així. Enguany, com molt bé apuntàveu, encetem un cicle litúrgic nou, que és el cicle B, es diu. L'evangelista que mos presideix enguany, que mos marca més, és Marc, un servidor, un comentari que tinc a l'Evangeli de Marc, vaig posar com a títol l'Evangeli del Servidor, perquè subratlla molt aquella idea de Jesús que vulgui venir darrere meu, que em segueixi, fa el servidor, fill de l'home que l'ha vingut a fer-se servir, sinó a servir els altres. I sobretot, la litúrgia vos marca un profeta, el profeta Isaïes, que és el profeta de l'esperança. Naturalment, l'esperança mos fa molta falta en nostres temps, en aquest temps que estem vivint de pandèmia, que mos costa a la gent en problemes sanitaris, econòmics, la gent, diguem-ho així, mancada d'esperança. Necessitem més que mai l'esperança, necessitem l'Advent, però també hi val a dir una cosa, necessitem l'esperança encertant on posem l'esperança. Hi ha valors que són reals i que hem de tenir en compte, claro. L'esperança en que la vacuna arribi a tothom i funcione, correcte. L'esperança en una recuperació econòmica, correcte. L'esperança, però si aquesta esperança no té per damunt de tot l'esperança en Déu, l'esperança que Crist, com celebrava un altre diumenge, Crist rei, amb el seu regne universal i etern, de veritat i de vida, de santedat i de gràcia, de justícia, d'amor i de pau, on primers. Si tot el que més, vacunes i recuperació econòmica, té que ser, va tornar a una situació igualment d'egoisme, d'enfrontament, de guerra, de violència. Això no és. Per tant, el camí de l'Advent ens va portant cap a aquesta cosa. Esperança, però a més una esperança ben centrada en Crist, rei d'un regne amb unes notes ben característiques i que té en aquest regnat i demana la col·laboració de tots, presidits per Maria. I per això també, empleat ben, enguany després del segon diumenge, tenim la solemnitat de la Puríssima, la Immaculada.
Doncs certament que seguir, no?, anar seguint els evangelis que ens proposa cada diumenge, especialment pues, anar seguint un evangelista, no deixa de ser un creixement, no?, que cadascú, una oportunitat, jo diria, una oportunitat que l'Església ens convida a viure i a fer més nostra, doncs, aquesta litúrgia. Nadal, ja que el tenim aquí, també té els seus textos, lògicament, simplement una petita... I en això acabem, la nit de Nadal té moltes lectures, no? És a dir, misses, eucaristies, no? La del gall, després tenim el dia de Nadal, i per cert, no?, que el dia de Nadal és un dia que exigeix un dels evangelis potser més densos de la litúrgia, no?
Sí, sí, molt important. És a dir, ahir tenim una cosa que és bonica, és parlar millor de Nadal, que és on hem de fixar l'atenció, però també jo convidaria la gent a que es donés, quan vagin el diumenge a missa, en la corona del vent. Veureu a les parròquies la corona de l'Advent, que cada diumenge, el diumenge passat, vam encendre la primera espelma, i entonces fer-me la pregunta, jo ara que va encès la segona, diumenge que ve, o quan encès la tercera, realment estic més preparat, i al Nadal que puguem celebrar tot el que és aquella meravella del Déu, d'aquell Déu que és Déu des de la eternitat, que se llamava, però que realment se fa humil en tot i ara nosaltres, tret del pecat, per aixecar-nos a la nostra dignitat i aixecar-nos cap a compartir la seva naturalesa, el teu projecte també diví. Aquesta seria també un poc, i que la paraula de Déu, una vegada més, marquen la nostra resposta i el nostre camí de conversió. I enguany ho farem molt guiats per Marc, encara que després arribarà la nit de Nadal, que no sabrem fins a quin punt podrem fer o no podrem fer missa del gall, o no acabarem, però aquesta realitat que marca l'evangelista Joan, no?, que en el principi, aquell principi de l'eternitat, hi existia el qui és la paraula, perquè gràcies a ell se mos ha donat a conèixer qui és Déu, quin projecte, que tot això ha plantat la seva tenda en mig nostre. Aquesta grandesa, com he dit, de lo gran, perquè Nadal és el que farà possible després la predicació de Jesús, els miracles de Jesús, la passió mort redentora i la resurrecció. Si no hagués hagut Nadal, la encarnació no podia haver estat tot l'altre.
Doncs amb aquesta idea, mossèn José Luis, ens quedem. Una vegada més, gràcies per acompanyar-nos, per aportar-nos també tantes recomanacions bones des del punt de vista de la paraula de Déu que aquí està, no? I res més, deixar-los ara amb les paraules de vida del nostre bisbe, don Enrique Benavent, i fer cas també d'aquestes recomanacions que mossèn Arín ens ha...
Moltes gràcies, salutacions a tots els oients.
A vostè. I amb aquestes paraules posem el punt i final aquest pràcticament inici del segon diumenge de l'Advent, a les portes també d'aquesta festivitat mariana, com ens deia mossèn Arín, de la Immaculada. Ens tornarem a escoltar, si Déu vol, el proper diumenge des d'aquí, des de COPE Vinaròs. Bon cap de setmana i fins diumenge, si Déu plau.
Paraules de vida. Una xerrada d'amic del bisbe de Tortosa, Enrique Benavent Vidal.
El proper dimarts celebrarem la solemnitat de la Immaculada Concepció de la Mare de Déu, la festa mariana més important de l'Advent. Un temps de gràcia que ens parla d'una presència sempre nova del Senyor enmig nostre. Ell no va entrar en el nostre món a la força. Truca a la porta. Vol que el deixem entrar. En l'Evangeli d'aquesta solemnitat escoltarem la narració de l'Anunciació a Maria. L'àngel li anuncia que ha estat escollida per a ser la mare del Messies. Ella és la porta per la qual el Fill de Déu ha d'entrar en la nostra història. La seva missió és única i decisiva per a la salvació de la humanitat. Malgrat això, Déu respecta la seva llibertat. Sant Bernat de Claravall, en el seu sermó sobre aquest passatge de l'Evangeli, imagina que tota la humanitat està esperant la seva resposta a l'àngel. Acabeu de sentir, diu, o verge, que concebreu i tindreu un fill. L'àngel espera la vostra resposta. També esperem nosaltres la vostra paraula de misericòrdia. Ho espera tot el món postrat als vostres genolls. De la vostra boca depèn el consol dels pobres, la redempció dels captius, la salvació de tots els fills d'Adam. Responeu de seguida. Per què trigueu? Mira que el qui desitgen totes les nacions us truca a la porta. I Maria va dir: «Soc l'esclava del Senyor, que es compleixen en mi les seues paraules». El Senyor demana el consentiment de Maria per entrar al nostre món. Tampoc vol entrar a la força en les nostres vides. Ve a nosaltres demanant que el deixem entrar per omplir-nos d'alegria i d'esperança. Imitant a Maria, no deixem que passi de llarg. Aprofitem la gràcia de l'Advent per obrir-li de veritat els nostres cors. L'àngel és enviat a Maria. La saluda dient que és plena de gràcia i li anuncia que Déu li ha concedit el seu favor. En ella resplendeix d'una manera singular la santedat i la gràcia. Sant Bernat ho comenta amb aquestes paraules. A qui va ser enviat l'àngel? Va ser enviat a una verge promesa amb un descendent de David. Qui és aquesta verge tan digna que la saluda un àngel i tan humil que està promesa amb un artesà? Admirable combinació en la que s'uneixen la virginitat i la humilitat. Està sentint parlar d'una verge que és humil. Déu ha posat els seus ulls en eixa verge perquè era humil. Certament, la seua virginitat va atraure el favor de Déu, però va ser la humilitat la que va fer agradable a Déu eixa virginitat. Maria va ser elegida i va concebre per la seua humilitat. Conscient d'això, en el Magnificat dirà que el Senyor ha mirat la petitesa de la seua serventa. Qui és Maria? Qui és eixa verge a la que va ser enviat l'àngel? És una verge santa, senzilla, obedient. En la humilitat i en la virginitat es manifesta la plenitud de la seua santedat. Per això ella ens indica el camí perquè el Senyor, quan truqui a la nostra porta, pugui entrar. El camí de la senzillesa i de la humilitat. En un món on sovint els homes ens enorgullim d'allò que fem, som o tenim, d'allò que aconseguim en la vida, no oblidem el que ens diu el profeta Isaïes: «Jo poso els meus ulls en el desvalgut i afligit, que s'afanya a complir la meua paraula». Que aquest Advent sigui un temps per a créixer en humilitat. I així creixerem també en el sentit més autèntic del que significa la santedat, que és donar-li el nostre cor, la nostra persona i la nostra vida al Senyor. Amb la meva benedicció, fins la setmana que ve.
I fins aquí, Paraules de Vida, una xerrada d'amic del bisbe de Tortosa, Enrique Benavent Vidal.